quart i un minut de 6 de la tarda. Aquest cap de setmana, com cada últim dissabte d'agost, des de fa 41 anys se celebra l'Aquelarre de Cervera. Ja la coneixeu, aquella festa de foc i bruixes de les Terres de Ponent. Doncs bé, precisament és de bruixes del que volem parlar començant aquesta segona hora. Bàsicament perquè Catalunya té una llarga tradició en bruixeria i nosaltres en tenim un dels experts d'aquest país a l'hora de parlar d'aquesta temàtica. Tenim a l'estudi de RAC1 el Pau Castell. És doctor en història i especialista en bruixeria al Pallars. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un aplaudiment per Pau. Hem dit, home, si ve l'Aquelarre, que el tenim a tocar, en 4 dies comença, per què no dedicar-li una estona a parlar de bruixeria? I més aquí, no? Perquè és cert, és una tradició que ve de lluny.
Sí, de fet, Catalunya avui en dia està considerada com un dels primers llocs d'Europa, un dels primers focus, diguéssim, on apareix aquest fenomen, el que anomenem la cacera de bruixes, no? Mm-hmm. No tant la bruixeria, perquè és un expert en bruixeria, no me'n considero, no?, d'expert en bruixeria.
Saps ser pòssimes o alguna cosa així?
Però un moment t'he vist, dic, hòstia, serà com Harry Potter o alguna cosa així, per les gafes i tal, ¿sabes?
Clar, una cosa és la bruixeria i l'altra és la cacera de bruixes, no? Des del punt de vista dels historiadors estudiem sobretot això, no?, la cacera de bruixes, aquest fenomen
fascinant,
judicial, no?, que comença a finals de l'època medieval. I justament el que dèiem, això comença al segle XV, finals de l'edat mitjana, i s'estén en època moderna, i Catalunya és un dels primers llocs d'Europa, diguem, no? on tenim constància documental de que s'està perseguint gent, sobretot dones, acusades del nou crim de bruixeria, no? D'aquest nou crim que apareix en aquell moment. Per tant, és un focus molt precoç i, a més, serà un focus molt intens durant el que anomenem els segles de la cacera, no? Segles 15, 16, 17, doncs a Catalunya tenim un nombre de judicis doncs molt elevat, que de fet no té paral·lel amb cap dels altres regnes hispànics de la península.
Perquè abans del segle XV no es perseguia la bruixeria?
Clar, justament, el crim de bruixeria com a tal apareix en aquell moment, apareix en uns anys de crisi profunda de finals de l'època medieval, on d'alguna manera s'estén entre la gent una creença o una por que basada en la suposada existència d'una secta diabòlica, herètica, que es reuneixen de nit, que abjuren de la fe cristiana i que juren homenatge al diable, en forma de boc, normalment, i que tenen una sèrie d'orgies sexuals i demés. Aquest és el concepte d'aquelarre que dèiem, l'aquelarre de Cervera, no?
Sí.
Doncs agafen aquesta idea. Però no només això, sinó que es creia que aquella gent, i aquesta és la part important, eren capaços de donar mal. El concepte de mal donat, no? És a dir, provocar la malaltia i la mort per mitjans malèfics, alguns visibles, com la metzina, és a dir, el verí, per això aquí a Catalunya se les anomena bruixes i metzineres, no? I altres més intangibles, no? Els maleficis, els conjurs, fins i tot l'entrada de nit a les cases per esclafar els dorments, no? Per ofegar-los, per cruixir les criatures, diuen, sobretot els infants, no? Per tant, ja dic, això és quan des del punt de vista de la historiografia parlem del naixement del crim de bruixeria, no? De la formació d'aquest estereotip i de la construcció intel·lectual, perquè això és molt important, no deixa de ser un crim imaginari, és a dir, aquesta secta com a tal no va existir mai, no? Va existir només dins la ment dels perseguidors, no? Que són els que la defineixen, els que comencen a escriure tractats al voltant d'això, i després aquesta idea, a través dels predicadors de l'època, es difon entre la població. Un cop això arrela, comença la cacera de bruixes.
Per tant, el mite que ha perdurat amb el pas del temps, amb els anys, és el mite que s'inventen aquests predicadors als segles 15, 16 i 17. O l'excusa per trobar la persona a qui entabanar-li tots els mals de l'època que no podien explicar.
Sí, d'alguna manera sí. Aviam, no és gens fàcil explicar el per què apareix el crim de bruixeria i la cacera de bruixes. Per què en aquell moment? Per què no abans? No? I això ens ho seguim preguntant i crec que ens ho seguirem preguntant durant molt temps. Però sí que és veritat que hi ha algunes lògiques darrere d'això, com les que tu ara apuntaves, no? que són lògiques que d'alguna manera es van repetint, que es basen en aquesta idea doncs, de l'enemic interior, no? De que els mals que ens afecten venen per part de determinades persones o determinats grups socials que viuen entre nosaltres i que se'ls ha d'identificar i que fins i tot ens hem de saltar la llei per trobar-los i per jutjar-los. Això és justament el que va passar amb la cacera de bruixes. Un cop aquesta idea, aquesta creença, diguem-ne, arrela entre la gent i la gent creu que efectivament les morts del seu, de les seves criatures, del seu bestiar, les pedregades que destrueixen les seves collites són culpa de determinades persones que a més formen part d'un complot, no? d'una secta, doncs evidentment demanen a la justícia que actuï. La majoria de judicis que se'ns han conservat per bruixeria ens indiquen això, els judicis mai comencen a iniciativa de l'autoritat judicial, sinó a iniciativa de la gent, dels veïns i veïnes de les acusades, que en situacions de desgràcies, de mortaldats, d'epidèmies i demés, demanen a les autoritats que facin la seva feina, no? Igual que persegueixen els assassins, els lladres, no? I demés, doncs que persegueixin bruixes i bruixots, diguéssim, l'origen dels seus mals, de les seves desgràcies, personificats en la idea de bruixes i bruixots.
I aquestes acusades tenien alguna cosa en comú? Perfils en comú?
Aquesta és una pregunta que durant molt temps ens hem fet, no? Si, buscar si realment hi havia alguna cosa darrere d'això, no? Sí. I la veritat és que no hi és. És a dir, més enllà del fet de ser dones...
Perquè a vegades s'ha parlat de dones, potser vídues, que viuen soles, una mica, potser algunes que es dediquen a fer remeis amb les herbes. No sé si totes eren així o heu anat descobrint que no és així.
Clar, no, és molt difícil fer un retrat robot, no?, d'allò que és una bruixa, perquè en realitat no va tan lligat al que faci una dona en concret, sinó a com és vista pels seus veïns i veïnes. És a dir, la pregunta no és tant qui eren les bruixes o què feien les bruixes, sinó què és el que feia que una dona fos vista com a bruixa pels seus veïns i veïnes i acusada de tal, no? Mm. I aquí sí que trobem diferents patrons i alguns, efectivament, com tu deies, hi ha bastantes vídues, aquí a Catalunya n'he pogut trobar força, també en alguns casos, sobretot els primers, els del segle XV, XVI, és veritat que hi ha força dones lligades, diguem, al món de la salut o de les pràctiques màgico-medicinals, no? Dones que, de fet, ja existien abans, eh? Simplement no eren vistes, no?, o percebudes de la mateixa manera. Abans, a la documentació medieval, apareixen amb el nom de sortílegues o fetilleres o conjuradores, no?, però mai amb el nom de bruixes, no? En canvi, a partir d'aquell moment, sí, hi ha certs comportaments màgico-medicinals que s'acaben associant a la bruixeria, no?
En Rubí hi ha una senyora que tu va i te passa un imant, així. Te passa un imant, així com pot delant i pot detrás.
Explica-ho, te la passes per sobre del cap,
eh? Te la passa per sobre la cabeza.
Sí.
Y entonces y te cura todo, ¿eh?
Que ya has anat, tu, Vane.
Sí, yo he ido varias veces. Sí, uh-huh. Sí.
Uh-huh. Doncs sí, mira, sí. Aquesta persona, possiblement al segle XV, a la que hi hagués un aiguat més o menys fort, li hagués sentit, mira, oye, tu i el teu imam, vine cap aquí que t'he d'explicar una cosa.
Y no te cobra nada, porque tú dices, igual lo hace por el dinero. Pues no te cobra nada.
Allà hagués cobrat ella.
Luego te recomienda, te dice, pues tú te tienes que tomar esto, que te dan un botecito, y nada, por 50, 100 euros, te dan un botecito con una gota.
Pinta molt bé això que dius, doncs, eh? I ens passaràs el...
Mano de santo, Xavi, yo te he dicho varias veces que paso, que te pasa.
Pinta molt bé i gens afarau, pinta, vull dir que és una cosa que...
No, és una cosa...
Afarau, has dit afarau?
Afarau, un frau.
Ah, o sigui, quina paraula és
aquesta? Un frau, en castellà. Un frau.
Sí, un frau, sí, ho entès.
Pues al final el castellano es la lengua que sirve para clarificarlo todo, ¿te has fijado?
Ara, a veure si...
Justament, aquestes pràctiques, com ho deia l'alemany, és que han sobreviscut, és a dir, no són exclusives de l'època de la cacera. Existien abans, existeixen durant la cacera i sobreviuran a la cacera. Sí, després, han existit sempre d'alguna manera. Aquestes pràctiques, ja, diguem-ne com vulguem, no? Màgiques o màgico-medicinals o de salut o que sigui.
No, que funciona.
Sí. El que és característic de la cacera és això, és que durant uns segles... Doncs va aparèixer aquesta creença de que, bé, determinades persones, no només les que feien pràctiques de salut, perquè hi ha moltes altres dones acusades que no les trobem especialment vinculades en això, o que tampoc són vídues, que estan casades, que són joves, velles...
Era una pregunta, doctor. Entonces, ¿las brujas existieron o no existieron? Porque, claro, aquí estamos hablando de que se inventaron el delito de la brujería, pero entonces, como tales, como brujas, sí que existían. ¿Y qué patrón seguían? Es decir, imagino yo que, aparte de volar en escoba... alguna cosa más tendrían que las tenían.
Clar, a mi em costa molt, de fet no, intento evitar-ho sempre de parlar de bruixes.
Però està haciendo, eh? Si
no, ho està fent vostè.
Yo lo escuché y dijo...
Ella ha parlat de cacera de bruixes, sí, que és diferent de parlar de bruixes.
Claro, no estamos cazando gamusí, no estamos cazando brujas, quiero decir.
No, és igual, no ens sortirem d'aquí.
No, però em refereixo que quan ens referim a aquestes persones, no, doncs a mi em costa molt parlar d'elles com a bruixes. Em prefereixo parlar de dones acusades de bruixeria, perquè la paraula bruixa avui pot tenir unes connotacions, cadascú li donen les seves, però a l'època, segles, a l'època de la cacera, La paraula bruixa era una paraula terrible. Sempre va ser una paraula terrible i cap d'aquestes dones es considerava bruixa a si mateixa. Al contrari, no? La paraula bruixa era un insult. Era, i pitjor que un insult, era un insult que et podia portar a la foguera. De manera que si, quasi, jo ho utilitzo primer per rigor històric, però gairebé per respecte a tots aquests milers de dones condemnades, perquè és que si alguna d'elles, per un miracle, ara ressuscita i ens sentís que estem parlant d'ella definint-la com a bruixa, és que del disgust es tornaria a morir.
Claro, o sea, en el fondo tenés miedo a que la bruja resucite. Ja, me lo dijiste todo. Això,
aleshores, clar, ara parlaves a la foguera. Què els hi passava a aquestes persones? Què els passava a aquestes dones acusades de bruixeria, que eren perseguides, amb aquesta cacera hi havia qui les assenyalava segurament, i què passava a partir d'aquí? Com seguia la història?
Doncs bé, depenia de en quin tribunal, diguéssim, caiguessin. No? Si caien en el tribunal local, podríem dir, el tribunal civil, el batlle, el senyor jurisdiccional, el baró, el que fos, ho tenien bastant magre, perquè aquí a Catalunya els tribunals laics, diguéssim, no? La justícia civil va ser la més salvatge, i de fet va saltar-se, l'ordre del dret, utilitzant el turment, utilitzant la tortura judicial per intentar arrencar confessions que d'una altra manera era impossible, perquè, és a dir, a nivell judicial era impossible demostrar el crim de bruixeria. Quines proves hi havia, no n'hi havia cap, no? Per tant, seguint l'ordre del dret era impossible, i el que feien és això, no? Utilitzar mètodes, això també és un tema molt actual, no? Retorçar l'ordre del dret, no? Intentar aconseguir, doncs això, unes condemnes en base a res, no? I això ho aconseguien per diversos mitjans, el més habitual, la tortura. Per tant, un cop aquesta persona torturada confessava, doncs, tot el que li demanaven, evidentment, l'aquelarre, el sexe amb el diable, l'assassinat d'infants a la seva comunitat, no? Les metzines, és a dir, totes les sospites dels seus veïns i veïnes sobre la intervenció malèfica en les seves morts o malalties es veien confirmades de boca de l'acusada, evidentment, sota turment. I un cop tenguda aquesta confessió, la prova definitiva i única, moltes vegades, sentència de mort. Mort a la forca, normalment, perquè el símbol de la justícia civil, a l'època medieval i moderna, era la forca. Per tant, se les ofegava a la forca, i a vegades també es cremava el cadàver, perquè, diguem, no era un simple assassinat, o no eren simples homicides, eren alguna cosa més, eren bruixes. Mm-hmm. I, per tant, doncs, es cremava el cadàver com es feia amb els heretges. Això ja dic, si queien en mans de la justícia civil, si tenien la sort, i això també és un altre dels tòpics, no? Si tenien la sort d'acabar, per exemple, en mans de la Inquisició, d'un tribunal inquisitorial...
Que inicialment tenien... no diries sort d'anar per a,
sí, justament,
a la Santa Inquisició.
És un altre dels tòpics. No? En relació a la bruixeria, la Inquisició, aquí a casa nostra, el sant ofici de la Inquisició, va ser sempre molt escèptic. Perquè, ja diem, és un crim molt difícil de demostrar. No és com el luteranisme, no? O el protestantisme, uh-huh. O jo què sé, o els jueus conversos, no? que eren falsos cristians. No? Això hi ha alguna base. Pots trobar, pots investigar, no? Pots torturar algú perquè et confessi la veritat. En el cas de la bruixeria és que no hi ha res.
No,
no,
perdona. Jo, mira, perdona que interrompi.
Què passa, Pato?
Però jo tinc proves de que vaig conèixer una bruja. Quan era petit... No, ai. No. Mira, jo quan anava al col·le, no quedàvem a dinar al col·le, ¿vale? I jo no me gustava la comida del col·le. No sé, a quien le gusta, a mi no me gustava. Vale, pues un dia me vaig quedar l'últim i va venir una senyora que era una bruja, te lo di, perquè me va agafar la sopa, me la va fotre a la boca, me la va emprendre...
Es que
i... No, espera, i la vaig vomitar.
Ahí,
però
va,
ella
va.
Me va posar el pité... Es que me el cago pitet. En la leche, me va agafar el pité.
Però Pato i companyia, perquè no
fotre del vómite otra vez a la boca.
Au, va, pobrecito. Home, va.
Es que
veieu,
tinc un trauma. Sí.
Pato i la resta.
No era una bruja, era la hija de Satanás.
És que estem banalitzant un tema que aquí tenim un senyor que ha estudiat durant molts,
claro.
Durant molts anys,
obviamente.
Que passaven aquells segles.
I que està certificat històricament.
I bé, un senyor, amb aparença normal, que ets tu, Pato, a dir que si la mestra d'escola li feia menjar...
La monitora del menjador.
Del vòmito.
Ai, va.
Era... Veus que no s'agafa per lloc, això, no?
A mi lo que me sorprende, en serio, es que, o sea, la Inquisición...
Que siempre
se la ha tachado
de
tener poca caridad cristiana, insufrible. Sí. Al final son los buenos de la historia.
Home, tampoc volia donar aquesta imatge, no?
Torquemada era bueno.
No ho ha dit això.
Però és que fossin hermanitas de la caridad.
En aquest cas concret,
evidentment en altres temes que sí que els interessaven més, no? Com ja això que dèiem, no? Doncs el protestantisme, no? I aquests temes evidentment eren salvatges.
Sí.
El cas de la bruixeria és el que diem, és que és molt difícil. Penseu que quan els casos aquests jutjats en un tribunal seglar arribaven a mans d'un inquisidor, se'ls hi posaven els pèls de punta perquè veien que això no s'aguanta, és que no s'aguanta. Els testimonis que han declarat en el judici són enemics manifestos de l'acusada. Les declaracions que fa són incongruents. Se l'ha torturat fora de dret.
En canvi, el jurado laico decía sí, sí, hay que quemarla y la vamos a ahorcar.
Clar, però també pensem que aquests tribunals eren els tribunals locals, és a dir, laics i locals, és a dir, més a prop de la gent, més a prop d'on es genera el conflicte, també, claro. I l'acusació, i per tant, sotmesos a la instigació popular i a la pressió popular, no? Actuaven sí, moltes vegades, i sovint el que es feia aquí a Catalunya, sobretot a les zones de muntanya, era dictar directament el que en diríem un estat d'excepció. Un estat d'excepció. Per tant, davant d'una situació molt greu, això també és un tema molt actual, no? Davant d'una psicosi, podríem dir, no? Popular, doncs es dicta un estat d'excepció, amb la qual es deixen en suspens totes les garanties, no? Totes les llibertats previstes per la llei, de defensa, etcètera, etcètera, per facilitar l'acció de la justícia. Jo recordo quan estava transcrivint aquests documents, quan feia la tesi, això es diu un desafur. Un desafur és la paraula de l'època per dir això, no? Suspenem els furs, suspenem la llei. I era l'època post 11 de setembre, no? Als Estats Units, amb aquell debat, amb la Patriot Act, no sé si us en recordeu, sí, no? El sí, debat sí. entre llibertat i seguretat. Sí. Doncs és una mica això, és el mateix patró, no? A moltes zones de Catalunya es passava això, tenim un problema greu, que és que hi ha assassines entre nosaltres que són invisibles, perquè una dona, això que dèiem, no? Una dona bruixa no es diferència d'una que no ho és físicament, no? Costen molt de descobrir, costa molt de demostrar-ho judicialment, per tant, fem un desafur, no? Fem un estat d'excepció, justícia sumària, no? Judicis sumaris i endavant.
Però i qui denunciava aquestes? Dones o homes? Perquè dius que no només són dones.
Sí, algun home hi ha, però...
Bàsicament eren dones.
Bàsicament són dones. I entre l'acusació, també, moltes de les persones que acusen també són dones. És a dir, això és l'entorn veïnal...
Aleshores, tu tenies una veïna que et queia malament i podies dir, mira, aquesta és bruixa.
Sí, evidentment, també hi ha una part d'això. És a dir, una part de les acusacions, segur... que les podem atribuir a això, no? A conflictes familiars, veïnals, no? De tipus econòmic, polític, i amb un caràcter de gènere molt marcat, ja diem, perquè la majoria d'acusades són dones, no? Això segur. Jo estic convençut, en els moments de més auge persecutori, l'acusació de bruixeria es va convertir en una espècie d'arma, en una espècie de catalitzador de les pròpies tensions socials, no? Això amb un caràcter de gènere molt marcat. Però també, jo... Per trencar una mica també una llança a favor de la gent de l'època, no? Perquè sovint, sempre que pensem en el passat, sempre ens imaginem la gent, evidentment, més ignorants que nosaltres, no? Perquè nosaltres, en aquesta visió de la història com una curva ascendent, estem en el moment més avançat i, per tant, som els més intel·ligents i els més conscients de tot, i sempre que mirem enrere són més rucs, per dir-ho d'alguna manera, no? Són més endarrerits. Bé, també és això, ens hem de ficar una mica en la seva pell. Tu ets una dona del segle XV, se't mor la teva criatura en circumstàncies estranyes. Una cosa és que tinc una enfermetat que tu puguis detectar, però no, estava bé. I les mares ho diuen en els judicis. Estava bé quan la vaig posar al llit. Sa i alegre, la criatura. I l'endemà la trobes morta al llit i la teva mare, o la teva àvia, o la teva veïna, diuen que aquella criatura no s'ha mort.
De causes naturals.
Te l'han tocat. Ha estat tocada per bruixes i de fet té unes marques negres al cos, efectivament. I tu tens una veïna dos carrers més amunt que té fama de bruixa, que potser la seva mare ja la van cremar per això.
Malament.
No, ostres, com a mínim vols que la detinguin i que la interroguin. Com a mínim, no? Per treure'n l'aigua clara. I si s'acaba demostrant judicialment i ella acaba confessant que ho ha fet, que ella t'ha matat el crió, hosti, que la pelin. Però no només per tu, perquè no li torni a fer això a cap altra dona, no? A cap altra mare.
Però a més hi havia professionals, oi, que decidien, o que sabien veure qui era bruixa o qui no, en teoria?
Sí, aquests eren uns professionals, sí, uns espavilats, podríem dir avui, se'ls coneixia com a descobridors de bruixes, els endevinaires, els deien a l'època, un endevinaire o descobridor de bruixes.
El Van Helsing de turno, vaya, o sea, sí. Aquello que este doctor y seguro que encuentra la bruja al tercer pezón y estas cosas,
sí,
¿no?
Sí, sovint es feien dir mestre, tot i que no tenien cap titulació ni res, no? Es feien dir mestre per donar-se una aura així més important, i el cas és que van convèncer moltíssima gent, és a dir, la gent creia en el poder d'aquests personatges, fonamentalment homes, per identificar les dones que eren bruixes, en que els hi veien una senyal a l'ull, o que els hi veien, o que se'ls havia d'espullar, llavors buscaven en la pell certa marca, o punxaven amb agulles. El cas és que això, no? Suposadament les trobaven, i aquí a Catalunya n'hi va haver alguns de bastant, bastant famosos, que van fer estralls. I va haver una a mitjans del segle XVI, el 1548, i va ser una època de mortaldats i d'epidèmies i de més, i va aparèixer un d'aquests personatges, li deien Mestre Malet. Era un endevinaire de Flix, de la zona de Flix. A més, fill d'un morisc de baixa extracció social, normalment eren gent així, no? Itinerant, que s'anava movent. I aquest va començar a fer-se famós a la zona de les Terres de l'Ebre. Arnes, Alcover, va començar a agafar nomenada i llavors ja va passar als grans escenaris, no? Com passa amb aquests fenòmens de masses, no? Va passar a Tarragona, Montblanc, Reus, a les grans ciutats, que el cridaven, remunerant-lo, evidentment, pagant-li els seus serveis.
La vila li pagava diners?
Sí, sí, la vila li pagaven, els consells municipals, diguem, no? Amb l'acord de la població, evidentment, perquè vingués i perquè netegés la vila, d'alguna manera, no? Perquè identifiqués les dones que eren bruixes i que estaven creant aquells mals. Tenim alguns casos que fan esferei, per exemple, el cas de Reus és conegut perquè s'han conservat les actes municipals i veiem com el Consell de la Vila primer debat si el fa venir o no, acorda que sí, acorda el pagament, i un cop arriba Malet a la vila, fan tancar tots els portals, fan sortir la gent a la porta de les cases i la comitiva va passant amb les autoritats i amb encapçalada per aquest Malet i va assenyalant aquesta ho és, aquesta ho és, aquesta també, i automàticament...
Suerte que no te pillo.
Aleatòriament, eh? És a dir,
aleatòriament. Ell deia que sí, que les sabia reconèixer, no? I per tant, d'alguna manera tens un expert i ja tens una prova.
Però ell s'ho creia que les reconeixia o sabia interiorment que era un farsant?
Això és difícil,
és difícil de
dir. Jo intueixo que d'alguna manera això era el seu modus vivendi en aquell moment, no? Ell afirmava que havia estat amistançat amb una dona que era bruixa, no? Havia estat amant d'una dona que era bruixa i ella li havia ensenyat com reconèixer les de la seva calanya, no? Les de la seva secta, i que per això sabia. I en tot cas va acabar molt malament aquest home, eh? Va acabar
millor,
precisament amb una intervenció inquisitorial que el va acabar condemnant, i va ser tan sonada la seva història que fins i tot es van composar el que se'n diu unes cobles, un romans de sec a l'època, i aquí a Barcelona, i que es distribuïa, no?, amb aquests fullets, i tenim la sort que se'ns ha conservat un d'aquests fullets, aquí a la Biblioteca de Catalunya s'ha conservat, i són les cobles fetes sobre la mort d'en Malet, no?, fetes a Barcelona l'any 1549. S'ha conservat un exemplar i va repetint una tonada que diu això, diu: alegreu-vos, cristians, donant les lleos a Déu, que en Malet i seus enganys han pagat lo deute seu, no? Això és la mort d'en Malet, no?
També hi ha...
Vigili, president.
No, veritat, no, vigili molt, perquè... vaig a fer una protecció, sí, cultural. Hi ha un altre recull textual que parla sobre les bruixes, que és un llibre infantil que m'agrada molt, que és el del Roald Dahl,
de les bruixes, sí,
i,
sí, sí.
I parla d'això, que és molt difícil detectar-les,
sí,
perquè semblen dones com normals.
Sí, som, sí, no, és el que diu.
I després són terribles, no tenen muñones en los dedos, no, sí, i coses així.
Sí, no, ens fem una idea.
És molt fidedigno.
Ara que em parlaves del cas d'aquest endevinaire, no, li deies, el mestre Malet, algun cas per acabar ja la conversa que t'hagi sorprès de cas de bruixeria, és a dir, algun cas d'una cacera de bruixes que especialment a l'hora de llegir-lo deies: ostres, tu, com pot ser això?
Bé, hi van haver molts moments, bueno, hi han hagut molts moments al llarg de la investigació, porto 12 anys ja dedicant-me, i a vegades en aquests judicis, clar, imagineu-vos que quan llegeixes un d'aquests judicis i arribes a la part del turment, per exemple, és moments, doncs, allò que has de parar una estona, sortir un cigarret...
És el més morboso, no? És el que nos llama más la atención a todos.
Perquè d'alguna manera no se n'amaguen, són molt propers a la realitat. Però potser el que a mi m'ha sorprès més de tot plegat no és tant el fet de la pròpia cacera, que també, sinó d'alguna manera les pervivències que això ha tingut al llarg dels segles següents. La cacera acaba al segle XVII, perquè deixen d'haver-hi judicis per bruixeria, perquè arriba un moment que els tribunals deixen d'acceptar el crim de bruixeria com un crim real, per tant, deixa d'haver-n'hi. Però que s'acabi la cacera no vol dir que desaparegui la creença en la bruixeria, en el mal donat entre la població. Aquesta creença va sobreviure durant els segles XVIII, XIX i fins ben entrat al segle XX. I, de fet, trobem, sobretot en zones rurals, doncs això, al segle XIX, aquí a Catalunya, encara documentem linxaments, no?, contra determinades dones, perquè, és a dir, la justícia... Són comunitats que segueixen creient en el mal donat, que segueixen a venir dones amb fama de bruixa entre ells i que estan orfes, d'alguna manera, de justícia, i per tant la fan, no?, se l'agafen ells mateixos. I llavors tenim algun cas de linxament conegut. L'últim va ser a Biosca, un dels últims coneguts a Biosca, al segle XIX. Una dona va ser acusada d'haver provocat la mort d'una criatura, no?, d'una casa del poble. Una dona que anava captant, que anava demanant, va demanar la casa, no l'hi van donar, i suposadament va llançar un malefici a la criatura. Doncs bé, aquesta dona va ser apallissada, no?, per una sèrie d'homes de la vila, es va refugiar a casa del capellà, que la va curar i demés, i quan va considerar que es podia sortir amb seguretat, la dona va sortir, però la van tornar a enganxar, la van portar a les afores del poble, la van cremar a les afores del poble, no? Estem parlant de no fa gaires dècades, eh?
No.
Per tant, d'alguna manera, aquest element de pervivència... A mi és un dels que més m'ha frapat, especialment perquè a l'anar a fer treball de camp a la zona del Pirineu, per exemple, et trobes que les supervivències no són només en l'imaginari de la gent, són en les pròpies cases, en les pròpies famílies vinculades a la bruixeria. I una de les primeres dones que vaig estudiar acusades de bruixeria, una dona que es deia Margarida Rugall, que era de Casa Rugall, no? La Casa Rugall de Mont-ros, això està a la Vall Fosca, al Pallars. Mm-hmm. Doncs bé, un dia, parlant amb una dona gran d'aquesta mateixa vall, del poble veí, una dona que es deia Mercè, nascuda l'any 1917, va morir fa poc, doncs jo li parlava d'això de les bruixes, no? I ella em contestava que, en fi, que això eren coses d'antes, no? Ignorància d'antes, això ja s'havia acabat i de més. Era un tema que no era fàcil, no veies que no en volia parlar. Uh-huh. I en un moment donat jo vaig esmentar el nom d'aquesta Rugall, no? Perquè dic, ostres, aquí amb uns papers vells he trobat que doncs, la dona del poble del costat, doncs, que li deien Margarida Rugall, i deien que era bruixa. Quan la Mercè va sentir aquest nom, existeixo, una dona viva, sí, sí, fa 4 dies, li va canviar totalment l'expressió de la cara i em va dir, la bruixa Rugall. Sempre, carai, es va dir que era bruixa aquella dona, la dona del secretari de Mont-ros. Clar, ella em parlava d'una dona que ella havia conegut a principis del segle XX, no? Del mateix poble, Mont-ros, i de la mateixa casa, Casa Rugall, sí, que la seva antecessora, jutjada per bruixa 400 anys abans. És a dir, estem davant d'una transmissió de la fama de bruixa, no? De l'estigma vinculat a determinades cases durant generacions. Totes les dones nascudes a Casa Rugall
tenien l'etiqueta.
Tenien l'estigma, sí, sí, a sobre. I això fins fa 4 dies.
Y también es interesante como perdura en el lenguaje. ¿No es cierto? Porque también se utiliza la expresión casa de bruja en muchos ámbitos.
Sí, sí,
en ámbitos periodísticos.
Sí, sí. A mí lo que me gustan son las ferias medievales.
Ara que, en parlàvem, no? Ara que estàvem parlant del,
sí,
tema.
Sí, porque ahí también venden brujitas de barro y todo eso, a mí me encanta.
No,
y hacen representaciones así de una vez vi una también que hacía ver como que había una bruja o algo así, que hacían luego luchar con la espada y eso.
Pero es que es verdad, es aquest mite que ha perdurat amb el temps, suavitzat d'altra banda, perquè ara ho venem això, en fires i pels nens i a la bruixa avorrida.
Les feries medievales que te van en un botido, que tenen el queso. Que
m'encanta.
En fi,
5:42 minuts, hem tingut aquí a l'estudi el Pau Castell, que és doctor en història especialitzat en bruixeria al Pallars, i n'hem parlat amb l'excusa que dissabte hi ha l'Aquela Rea Cervera, però bàsicament perquè volíem escoltar algú que en sap moltíssim de la història de les bruixes, o millor dit, de la cacera de bruixes,
ara,
per dir-ho bé, i que ens ho podia explicar com ens ho ha explicat. Pau, moltíssimes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.